107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Benvinguts al primer Anem a la muntanya d'aquest 2020. I hem passat les festes de Nadal, espero que hagin anat molt bé, i ja estem de ple en el 2020. Ja gairebé ni ens en recordem d'aquestes festes que fa 4 dies que han passat. Un any de segur que passaran moltes coses a tots i a totes de nosaltres. Estarem els dilluns, això no canvia. Estarem aquí els dilluns en directe a Ona Cuinenca, de moment fins al mes de juny. Això és el que està firmat i no tancarem cap pacte. Sí. No tancarem cap pacte i cap clàusula, com fa poc l'entrenador del Barça, que l'ha trencada o no sé què ha passat. Nosaltres no, de moment, fins al juny, en principi, estarem aquí de 9 a 10, com ja fa bastant de temps. Estarem en directe a Ona Cuinenca, seguríssim. Ens podeu escoltar, si esteu a Sant Feliu, al 107.2 de la FM i a onacuinenca.cat si esteu a fora i teniu internet a prop, com sempre, wifi, internet, alguna cosa d'aquestes. Òbviament no faig el programa sol, tenim tots els... jo només el presento, tenim tots els membres del programa aquí, menys el Pep Sanz, que està volant ara mateix de Portugal cap a l'aeroport del Prat i encara no ha arribat a temps del viatge que estava fent. Saludo a tots els components del programa. Bona nit. Bona nit. Com esteu? Com ha anat el Nadal?
Bé. Com tots.
No som gaire fiesteros nosaltres.
No, jo tampoc els saludo gaire.
Com els darrers 70 i pico.
Sí, no. Nadal jo tampoc els saludo gaire. Però és el que deia jo, i la gent ja se n'acorda, em sembla. Tot el que està passant, a més, amb tot el... no se n'acorda gaire de...
S'han fotut unes bones tripejades,
sí. I Déu-n'hi-do. Avui no hi és el Pep, però Joan ens farà una entrevista i tenim una persona... Sí. Una entrevista molt interessant avui.
Una entrevista que m'ha passat el Pep, per això.
Ah, sí.
Me l'ha passat el Pep, jo seré el que li donaré 10. 10 de preguntes o de respostes. Tenim aquí ja el convidat que ens les respondrà.
Diem qui és. Diem qui...
Sí, el Ferran La Torre. La gent n'hi ha... Que no marxin.
Exacte. No marxeu, perquè l'entrevistarem d'aquí uns 20 minutets. Més o menys començarà aquesta entrevista. Saludem també a Pau Ibarces de Peixera. Pau, bona nit.
Bona nit.
Bé, també el Nadal, tot bé?
Sí, bé. fabricant mocs ara mateix, però bé, bé.
L'any passat vas estar... Però... Recordem que el Pau l'any passat va estar a Cuba, per dalt.
Sí.
Sí. Millor Nadal cubà, millor Nadal català.
Home, sempre millor cubà.
Sí, no? Molt bé, molt bé.
No, no, però també aquí està bé... També està bé estar aquí, vaja.
Sí.
Pastorets, quinto, tradicions nadalenques.
És com tot, que té la seva part bona i la seva part dolenta.
De la família i passar uns bons dies.
Molt bé, moltes gràcies per estar aquí novament amb tots nosaltres. Ens queden 55 minuts de programa i començarem per l'editorial. Toni, què ens diràs avui? Quin és el primer editorial d'aquest 2020?
Com que és el primer, avui parlarem d'això tan típic dels... La gent es fa bons propòsits a començar l'any, d'aprendre anglès, de fer esport, de menjar sa. Doncs avui m'he pres diguem, l'atreviment de fer 10 propostes per mi i per vosaltres de cara a aquest proper any que comencem.
Les coses que facis a nosaltres ja ens les pensarem.
Coses senzilles, coses senzilles i fàcils de tirar.
Molt bé, és com un emmanament, com un decàleg.
Abans volia remarcar que la gent sàpiguen que ahir vam estrenar un equipament molt important al centre excursionista, que va ser un nou boulder acabat de construir, perquè el vell es va anar fent malbé.
Deteriorant una mica,
I ara hem estrenat un boulder que vam inaugurar ahir, i el grup d'escalada està en un auge acollonant, perquè hi ha una pila de gent apuntada, nanos joves que començaven a pujar les parets, i és una peça important, bastant important, per un centre excursionista com el nostre.
Sí, home, i tant.
Ja. Qüestió de crear afició.
Ja l'has provat, Pep?
No, jo no.
No t'has penjat encara?
No domino gaire, això de...
Bueno, anar provant.
Sí, bueno, poder sí, però no ho he provat. Algun dia aniré al boulder a Neta Rocca.
Sí.
Jo vaig veure com anaven fent i... No he vist acabat, un dia m'acostaré al centre.
La gent que no saben què és com una espècie de rocòdrom, sí, però dintre d'una habitació xopluc, a dintre del centre.
Sí, és guapo.
I van pel sostre, i tot,
Sí.
Es desplacen
Les fotografies són espectaculars,
Vaig veure un dia a l'Aia Guàrdia com pujava i dic, hòstia, com puja.
Sí. Bueno, hi ha gent que ho fan amb molta facilitat, sí.
Molt bé, doncs, dit això, ens anem cap a l'editorial amb aquests 10 propòsits per aquest 2020. Si us plau, a la sintonia, Pau.
Doncs bé, com dèiem, sempre comencem l'any amb bons propòsits i molta motivació. Ens proposem canvis saludables a la nostra vida, però arriba febrer o març i pràcticament tot s'ha esvaït. Doncs bé, jo m'he atrevit a donar-me i a donar-vos 10 propòsits pel 2020. Propòsits senzills, íntims i crec que fàcils de complir. El primer és ser més amable amb la gent que ens envolta. Tenir sempre un somriure als llavis. Segon, portar una vida saludable, menjar sa i incloure en la nostra vida diària hàbits de vida més saludables. Tercer, fer esport segons les nostres possibilitats. Des del nostre programa Anem a la Muntanya i des del Centre Excursionista us podem recomanar l'excursionisme com a esport bàsic i familiar per mantenir-se en forma. I si voleu venir a visitar el boulder, doncs fer una mica de pràctica d'escalada. Quart, més relació amb la família. Prioritzem en aquest nou any una major i millor relació familiar. Cinquè, cultivar els amics. Qui té un amic té un tresor, diem sempre. Una relació d'amistat amb alguna persona sempre ens portarà beneficis. Ens sentirem acompanyats. Sisè, planificació i organització. És important per arribar a tot el que ens proposem, tant sigui en el treball, en l'estudi o esport, sempre és interessant tenir una certa planificació i organització. Setè, ser solidaris, treballar en alguna activitat solidària per ajudar els altres. Apuntar-se com a voluntari a alguna organització o ONG per contribuir a una bona causa. Vuitè, aprendre coses noves i formar-te. Recordeu aquell refrany que diu mai et ficaràs al llit sense haver pres una cosa més. Novè, ser més acurat amb el medi ambient. També el nostre planeta ens necessita reduint la contaminació, prescindint dels plàstics, estalviant aigua, l'aigua potable, etc, etc, etc. I finalment, omplim la nostra vida, o ompliu la vostra vida, de projectes personals que ens ajudin a ser millors. Llegir més, viatjar dintre de les nostres possibilitats, anar a concerts, al cine, al teatre, a xerrades o conferències, i tot el que ens pugui ajudar a ser millor persona i més feliços. I això és tot, amigues i amics. Fins a una nova editorial. Adéu-siau. Doncs bé, avui els refranys d'avui, direm quatre, fan referència a Sant Antoni. Sant Antoni Abat és la festa major de Sant Feliu, la festa major d'hivern, i és el divendres que ve. Per tant, avui en farem ja una petita referència. El primer refrany o dita que fa referència a Sant Antoni diu: a Sant Antoni la perdiu busca matrimoni. Un altre que diu: el 17 és Sant Antoni i el 20 és Sant Sebastià. Qui bones obres farà no tindrà por del dimoni. Un altre que diu: els de Sant Antoni són de la pell del dimoni. I finalment un que diu: per Sant Antoni grans valles hi ha, per Sant Maurici tot el poble hi va.
Moltes gràcies, Toni, per aquest editorial de propòsits. Sí. Tenies raó, fases de fer, jo crec que...
Sí.
No sé si algú els farà, per això.
Ja no he parlat d'aprendre anglès, rebaixar la panxa, ni coses d'aquestes que són molt difícils.
Bueno, però aquests també, de vegades, la majoria es compleixen, per això
sí,
no els fem, no fem, tampoc.
Normalment no.
No fem. La setmana vinent, una nova editorial. Moltes gràcies. I la primera excursió de la colla dimecres, on ens porta aquest 2020?
A la Bernit.
On heu anat? On aneu?
Avui us passaré una excursió que vam fer a l'octubre, que és el Puig de Sant Amant.
Puig de Sant Amant.
Fer una circular des del poble de Bruguera.
O a Serra de Sant Amant.
Està sota del Taga.
Molt bé, doncs ens anem cap al Puig de Sant Amant amb la colla dimecres. I tenim ja el Josep Baix també a la peixera. Bon any, Josep.
Bon any, bona nit a tothom.
Tot bé?
Bé, molt bé.
M'alegro. Si us plau, sintonia de la colla dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. La colla del dimecres us passa una de les seves habituals excursions. I es tracta de pujar al Puig de Sant Amant. El Puig de Sant Amant és conegut popularment com el Mirador del Ripollès. Sobresurt imponentment molt a prop de la població de Ripoll, que queda al sud. En el seu cim es troba una creu de ferro d'enormes proporcions col·locada pel Centre Excursionista de Ripoll. El cim té una altitud de 1.851 metres. Comencem a caminar passat l'últim veïnat de Bruguera, lloc on deixem els cotxes aparcats. Prop d'aquí comença una pista de terra amb esquerra i junt un filat que cal travessar. Seguim la pista fins al coll de la Portella, on gaudim de bones vistes. Continuem passant pel costat d'un mur de contenció de terres vermelles. Travessem el torrent Roig i de seguida ens trobem, indicat amb una fita, un corriol fresat a mà esquerra que puja ben decidit fins al coll de Saltor. Sortim a una pista, on a la del coll del Saltor, encreuament de camins. Des d'aquí ja veiem ben a prop el petit veïnat de Sant Julià de Saltor. Continuem uns metres per la pista fins a trobar una fita a mà esquerra on surt el camí que puja Sant Amant. Primerament anirem vorejant la muntanya pel bosc fins a un sender que es va enfilant decididament. Arribem a un replà amb un abeurador on podrem agafar aire per continuar la pujada, on veurem al costat del camí el faig gros. Aquest faig de l'any 1926 va ser catalogat com el més monumental de la seva espècie a Catalunya. Té 30 metres d'alçada i un diàmetre d'un metre 40 i 23 PM, posa. Actualment, la seva estructura està força malmesa a causa de les fortes ventades de l'any 2002. Ara el sender es converteix en forta pujada, passant per la Canal de la Garganta, lloc molt pedregós i relliscós. Es fa una mica llarg, però de seguida sortim a la Font del Pi, per acabar a la Creu de Sant Amant, lloc privilegiat amb gran panoràmica. Aquesta vegada, com d'altres, la boira baixa ens va privar de contemplar el paisatge. Reprenem el sender pel planell informatiu del camí de Vidabona. Pugem uns metres fins al punt alt del cim de Sant Amant, que hi ha una gran fita de pedres. D'aquí anem baixant per la carena fins al Pla de la Pena, on tenim un bon mirador. Ara girem fort a la dreta per fer la baixada. Seguim les marques vermelles, passant per una petita canal i després una estupenda fageda que desemboca als prats del Coll de Jou. Aquí tenim una bonica vista de la muntanya del Taga. Al Coll de Jou agafem una pista en direcció Bruguera i després de passar un abeurador seguim un petit corriol a l'esquerra per on fem una llarga baixada amb trossos de molta pendent fins a arribar a la carretera fonamentada justament on tenim els cotxes aparcats. Ha estat un recorregut de 12 quilòmetres, 210 metres, un temps de caminada 5 hores 23, un temps total de 6 hores 20, amb un ascens acumulat de 762 metres. Han participat en aquesta sortida 8 membres de la colla: en Joan Font, en Miquel Serra, en Josep Miquel Martínez, en Josep Valls, en Pere Castellví, na Pilar Guerrero, na Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Gràcies, Josep, per aquesta primera excursió de la Colla Dimecres, sempre molt interessants i que sempre diem que... No, l'he fet, l'he fet. El Taga sí, però aquesta no l'he fet, l'he fet.
Doncs aquesta és més fàcil perquè és més baix, el Sant Amant és més baix.
El Taga crec que sí, que l'he fet. Ara estic dubtant de si l'he fet o no el Taga, però crec que sí que l'he fet.
El Taga segurament.
Deus haver estat a Tagamanent. Que és una...
Sí, no, a Tagamanent sí que hi ha estat també. Sí, pel Taga...
L'altre dia vam anar a fer la Roca de Sant Salvador a Montserrat.
Tampoc hi ha anat.
Vam trobar el Pep Sants.
Ah, sí, que estava per allà, vaig veure unes fotos. Vaig veure unes fotos que van a Sant Jeroni. Van a Sant Jeroni, és on més va anar.
Sí, després de pujar aquí...
Al cap de l'elefant.
Pujar quasi bé junts.
Aquest 2020 anirà a molts llocs d'aquests.
Sí, fa anys que ho dius, això, eh? Propòsit.
Molt bé, anem cap a les llegendes i els contes. Avui passarem un d'Albert Estengre, com sempre.
Exactament, passarem un conte d'aquests de l'Albert Estengre que ens explica... I és un conte curtet, d'uns 4 minuts, i porta per títol De quan compare Llop i comare Guilla varen sembrar a mitges. Com vulgui, Josep, sisplau.
Sí. Anirem molt bé si ho fem tots dos plegats, li va dir la Guilla en el llop. Què volien fer? Va mirar el temps i veient que s'acostava bon temps, varen decidir sembrar junts. La Guilla ho proposava, sembrarem plegats i després, quan el collim, la collita ens la partirem per tots dos i serà menys feina per tots dos i tindrem guanys. Què et sembla? El llop va dir que sí, anirem molt bé, el que tu diguis, Guilla, el que tu diguis. I varen fer el que la Guilla va dir. I la primera vegada que varen sembrar patates. I al cap de poc que les tenien sembrades, aquelles plantes exuberants varen anar traient fulles per tot arreu, i el llop estava content, i la Guilla, bé, també, i rumiant a veure com s'ho farien per fer la partió, per partir-s'ho, per aquella primera sembrada, com se la repartirien. I un dia la Guilla li va dir, escolta, llop, això, bé que ens ho hem de partir, i ara que les plantes estan tan maques, em sembla que ha arribat l'hora de la collita. Què et sembla? Com ens ho partim? I el llop, que sé, pobre de mi, com vols que ens ho partim? Com t'ho partiries tu? Diu, home, va dir la Guilla, no veus aquestes plantes tan maques? Doncs ben bé, per la meitat ens ho hem de partir. Ah, bé, sí, deia el llop. Mira, llop, ens ho hem de partir per la meitat. Tu què tries? La part de dalt de la planta o la part de sota, la que està enterrada sota terra? Coi, el llop es va mirar tot aquell camp ple d'aquelles plantes tan verdes i tan maques que eren les patateres, i va pensar, lo de sobre o lo de sota? Lo de sobre, jo em quedo amb lo de sobre. I la Guilla li va dir que sí, molt bé, ja ho podia fer. I el llop va ser el primer que va recollir. Se'n van dur tots els troncs i totes les fulles cap al seu cau, i en allà ell en va fer el que va voler i el que va poder. I la Guilla, tota espavilada, va començar a gratar el terra i es van dur totes les patates cap a casa seva, perquè ja sabeu que les patateres, les plantes són molt maques, però que el fruit de les patateres ve per sota de terra, que justament és això el que es van dur la Guilla cap a casa seva. Al cap d'uns quants dies, el llop va dir que havia passat molta gana perquè aquelles fulles, què vols que et digui, no són gaire bones, eh? I mira, podríem sembrar una altra vegada. Ah, bé, a veure si fem les partions d'una altra manera, perquè jo no n'he tret gaire bo, deia el llop. No t'amoïnis, ara ho canviarem. Mira, ara, deia la Guilla, ara podríem sembrar en aquest camp i podríem sembrar blat. Què et sembla? I el llop va dir que sí. Va, sembrem-hi blat, sí. Però, deia el llop, jo m'enduré la part de sota, eh? Diu, sí, jo ja m'enduré la part de sobre. I quan tot aquell blat va créixer i va ser maco i estava a punt de fer-ne la collita una altra vegada, vet aquí que la Guilla li va recordar. Recordes que tu vas dir que t'enduries la part de sota del blat, la que hi ha enterrada a terra, i jo lo de sobre? Sí, tant que sí, ja pots començar a recollir. I sí. La Guilla va començar a tallar, a segar tot aquell camp de blat, i es van dur totes les espigues amb el gra, que és en les espigues, se'l van dur cap a casa seva, cap a la casa de la Guilla. I el llop una altra vegada es va veure fumut per causa de la Guilla i es van dur els rostolls, allò que estava arran de terra i que no servia per res. I una altra vegada, ja us ho he dit, el llop envers la Guilla va acabar passant molta i molta gana. I és que el llop és així, i la Guilla és això.
L'entrevista de la setmana.
I després de la guilla i el llop, les guilles són... Són guilles, són guilles.
Una mica espavilada, no?
Les han parit així, vull dir, és el que ha fet la mare natura. Són una mica espavilades.
En castellà és la sorra, no?
Sí, 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 sí.
Que té una mica una cosa connotació... una mica diferent, eh? Sí, té sí, un sí, sentit sí. Diferent, no?
Sí, sí, ojo que...
La sorra és diferent que la guilla.
Sí, 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 sí. Té connotació més... més... Sí, sí, l'hem agafat nosaltres, els humans, aquesta d'allò. Molt bé, i després d'aquest, com deia, d'aquest conte, sempre molt ben explicat per un mestre, Albert Estrenga, un crac, passem a entrevistes en el programa i heu escoltat la sintonia, i per tant, Joan, ja comences ara amb la sintonia, sí, que recordem que l'ha preparat el Pep Sanz, però sí, que no hi és.
Sí, sí, me l'ha passat per internet i, bueno, l'he estat mirant i ara farem l'entrevista. Bona nit, avui entrevistarem en Ferran Latorre, un dels alpinistes més importants del nostre país, sent el primer català que ha aconseguit coronar els 14 8.000 del planeta. En Ferran Latorre és prou conegut de tothom i no seria ara possible explicar tot el seu currículum perquè no podríem entrevistar-lo.
Necessitaríem 3 dies.
Sí. O sigui que anem doncs per feina. És un plaer que estiguis aquí, Ferran. Bona nit. Comencem per la primera pregunta. Com vas començar en el món de la muntanya? Quins van ser els teus inicis? I com vas descobrir l'alpinisme?
Bueno, primer, bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tots. I fer una petita reflexió. Content d'estar aquí un altre cop. Ara parlàvem que darrer cop que vaig estar aquí, jo pensava que feia menys anys, com passa sempre.
Sí, sí. Sí,
però
sí,
va
doncs
ser el 2012.
El 2012 vas estar.
El 2012, que tornava de l'Everest, I, bueno... És bonic que hagi tornat, no? Després d'haver tancat aquest cicle, que va començar just abans.
Entre mig, em sembla que has vingut alguna vegada a passar...
Sí, però va venir al centre.
Algun audiovisual...
Al centre.
Al centre, sí, al centre.
Però el 2012 vas tancar el programa, va ser l'últim programa del mes de juny.
Sí.
I ara comences el primer programa.
Això és una història de tancar-obrir i tancar cercles.
Sí, però el mes de juny fem... O estiu fem uns dies de vacances.
Ah, és que està bé, també. Doncs sí, precisament doncs, el 2012 començava el meu projecte i ara vinc que l'he acabat.
Sí, sí, doncs ha sigut una mica impossible. Com casualitat, però sembla que ho hàgim anat a buscar, no? Sí,
això? No sé què em preguntaves perquè
sí,
ja m'he
no,
perdut.
Que,
eh?
Quins van ser els teus inicis en el món? Com vas descobrir la muntanya i com vas entrar llavors en el món de l'alpinisme? És a dir, més específica.
Sí, jo vaig començar el món de la muntanya... una mica a través del meu pare, de l'excursionisme, de descobrir la natura, descobrir el país, a través del meu pare, i després també a través de l'escola. A l'escola doncs, fèiem sorties de convivència i la majoria eren en llocs de natura, i molts d'ells de muntanya. I, de fet, el primer 3.000 que vaig fer, que va ser la Punta Alta, al Parc Nacional d'Aigües Tortes, allà, al sobre del Refugi Ventosa i Calvell, segur que tots ubiquem, oi? Doncs el vaig fer amb els meus companys de classe i amb el meu professor de biologia, de geografia, que era el senyor Bufarull i el senyor Queiró. Vull dir que...
Quina escola era?
Una escola de Barcelona. Jo vivia a Barcelona, soc ex-barceloní, com sabeu, visc a Osona des de fa molts anys ja, i una escola de Barcelona que es diu Aula.
Ja, està bé.
I allò va ser l'origen, una mica de...
Sí, i en l'alpinisme com hi vas entrar? Clar, quina va ser, clar, una conseqüència, diguéssim, d'anar a la muntanya, m'imagino, no?
Sí, la meva aproximació a la muntanya va ser aquesta, no?, per descobrir la natura, el paisatge, més excursionista, podríem dir. Però sí que arrel de fer la Punta Alta doncs, va ser quan vaig descobrir l'alta muntanya, uns escenaris doncs, ja més alpins, més desafiants... en plena adolescència, i jo en aquell moment doncs, em va caure a la mà un llibre sobre l'Everest, sobre una ascensió a l'Everest, i bueno, tot això doncs, va generar en mi doncs, la passió per voler fer grans muntanyes, no? I aleshores va ser quan va néixer l'interès per començar a escalar, fins a tal punt que el meu pare, perquè li vaig anar a demanar molts cops, em va apuntar al Centre Excursionista de Catalunya, quan vaig entrar al SEC ja vaig fer més excursions i finalment doncs, per pesat que em vaig posar doncs, vaig fer el meu primer curs d'escalada, alpinisme escalada, i aleshores això tenia jo 14 anys i allà va començar doncs, la meva relació amb el món de l'escalada i ja de l'alpinisme.
El teu pare també escalava o només feia excursionisme?
No, el meu pare no sabia que era una corda, no, pobre, no, feia excursionisme només i i no sabia on s'estava ficant el seu fill. Bueno, una mica suposo que ho sabia, però no del tot, no del tot.
Però no hi havia ningú a casa teva que fes...
Que et frenés?
Que em frenés, no. Que em fes, tampoc. I, de fet, he sigut l'únic de la meva família. No tinc cap cosí, ni tiet, ni... No, va ser... Realment em va sorgir a mi aquesta passió, no?
I després d'aquesta evolució, els pares, què? El pare que t'ha dit? Com està d'orgullós del fill?
Jo li hauria de preguntar amb ell, però... Bueno, jo pels inputs que rebo, jo diria que sí, que estan molt contents, no? Ell, sense saber-ho, doncs, em va obrir les portes, no? Em va permetre obrir la porta a un món que acabaria sent molt important per la meva vida. Suposo que per ell era... Jo crec que ell, en el fons, també li agradava molt la muntanya, però clar, no va tenir les oportunitats que he tingut jo, no? Que hem tingut les nostres generacions, eh? I en aquest sentit, doncs, sempre vull recordar que els meus èxits esportius són uns èxits de país i de societat, vull dir, no? Jo no he fet mai les coses sol, i això és un testimoni que ens passem els uns als altres, i si jo estic on estic i he fet el que he fet és gràcies, per exemple, doncs, a gent com el meu pare, que en comptes de fer excursionisme com feia jo totes les setmanes, doncs, treballava molt, no? Perquè els seus fills ho poguessin fer. Per tant, doncs, el seu esforç me n'he pogut aprofitar jo. També gràcies als centres excursionistes. Sense el SEC jo no hagués pogut ser i fer el que he fet. Per tant, sempre, bé, amb tots els homenatges que m'han fet o coses que m'han fet, sempre he volgut recalcar, doncs, l'esforç de moltíssima gent i de moltíssimes persones, no? Jo sóc al final el soldat, podríem dir, no? o l'artífex que fa l'última pinzellada amb un quadre que pintem entre tots, no? Jo tinc la sort, no? i el privilegi de poder ser la persona que ho ha, que d'alguna manera ha personalitzat, no?, aquest últim esforç. Però jo estic molt present que jo sóc el resultat de l'esforç de molta gent, no? Barra d'un país.
Quins han sigut diguéssim dels aquests que t'han ensenyat, que t'han explicat o que t'han portat a l'alpinisme, així, els mestres més que tu diries que t'han influït més o que t'han ensenyat més?
No, jo recordo molta gent, és que no, cadascú, sense algun d'ells jo no estaria aquí, per poc que fos i per insignificant que fos, no? I recordo, doncs, els meus monitors al SEC, els primers que vaig tenir, que em portaven d'excursió, el Marc Grossman, el David Mangual, a més me'n recordo molt d'ells, eh? I els meus primers instructors al món de l'escalada, el Josep Lluís Sasot, el Xavi Rodríguez, els meus companys de cordada d'aquells principis, eh? L'Albert Castellet, el Josep Castellet, l'Adrià Ramés, que me'n recordo, podria dir milers de noms. Per això dic que és un que és quelcom que és el fruit de molta gent, i tinc que agrair-ho a moltíssima gent. A vegades són petits gestos, petites coses, però jo penso, ostres, si el Josep Lluís Moreno m'hagués deixat aquelles botes, potser bueno, evidentment, no estaria aquí avui explicant això. Per tant, tots han sigut importants, no? I si tu em preguntes a qui més admiro, no sé si va per aquí la pregunta, a qui més admiro, a quin mestre...
No, més aviat, que, doncs, això, el que has dit, doncs, anomenar, doncs, els qui eren més... qui van començar a ensenyar en el món aquest,
gent,
no?
Gent, sobretot, del Centre Excursionista de Catalunya, del CADE. Jo recordo també, doncs, una beca que em van donar de jovenet per poder anar als Alps, al club... Ostres, aquests són petits detalls, no?, que tots junts han provocat, doncs, que jo hagi pogut...
En aquella època 14. Podies imaginar que arribaries on t'has arribat, en definitiva?
No, gens ni mica. Sí que somiava en pujar a l'Ebrer, jo de jovenet, ostres, era la meva muntanya. A més, va coincidir, clar, que jo vaig començar a fer escalada i alpinisme una mica de veritat amb la primera ascensió catalana a l'Ebrer, l'any 85, per tant, tot allò va fer que, el meu desig per pujar a l'Everest encara fos més incrementés, no? S'alimentés més, no?, la imaginació aquesta i el desig, podríem dir, adolescent, no?, i una mica innocent de voler-ho
fer. El llibre aquell que va caure a les teves mans, no?
Sí, el llibre aquell, més que va coincidir que els catalans van pujar primer a l'Everest, van pujar l'any 85, i per tant, tota l'èpica del moment que vam viure va fer que s'alimentés encara més el meu somni, no?, de pujar-hi un dia. Per tant, no sé, penso que al final és tot un conjunt de coses, i el que em deia, jo no hi sí que desitjava que algun dia podria pujar a l'Everest, i no em preguntava si ho aconseguiria o no, simplement ho desitjava. ara seria molt fàcil dir que pensava que un dia ho aconseguiria. Suposo que no és veritat, suposo que ho desitjava tant que d'alguna manera, com que dius, ostres,
com a mínim, tot per fer, com a mínim ho provaré, no?
Sí, sí, sí. Ara, el que sí que és veritat, mai hauria imaginat que faria els 14. Això sí.
I com se, quan se't va complir aquest desig que tu pensaves que voldria, bueno, que tu volies tenir, com et vas sentir?
Bueno, a veure, en el cas concret de l'Everest, doncs m'he de tenir en compte que es van complir com dos desitjos, no? Un concretament el de pujar a l'Everest, i l'altre, a més, d'acabar els 14, perquè l'Everest va ser el darrer. Per tant, va ser com un doble objectiu complert, no? I en aquest sentit, doncs, home, va ser un moment molt emocionant. La veritat és que, a més, ho vaig fer per la ruta clàssica sur, sense massa gent, hi havia molt poca gent aquell dia, molt conscient de que estava fent el mateix camí que els meus herois, que els que jo havia llegit de jovenet, i bueno, per tant, també vivint aquesta història èpica, no? I que té la literatura de l'Everest, no?
L'Everest va ser l'últim que vas fer, sí, però l'havies provat anteriorment? N'havies fet algun intentó?
Sí, 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 l'havia provat per l'aresta nord, per la cara nord, l'havia provat diversos cops, i no havia aconseguit pujar, i mai havia estat pel costat sur, precisament, no? per la ruta normal de Hillary, que és la ruta que va escalar, doncs, l'alpinista, que era Peter Haveler, que havia llegit el seu llibre, doncs, l'any, no sé, 83 o 84. I bueno, era molt maco, doncs, també saber i ser conscient que estava fent els mateixos passos que ell, no? I que ell havia passat per allà, també feia gairebé 40 anys. Gairebé no, 41 anys, exactament.
Déu-n'hi-do. Com definiries l'alpinisme? Es pot comparar amb altres esports, o és una cosa una mica...
No, perquè l'alpinisme no és un esport, és un esport, és més que un esport, evidentment. És veritat que l'alpinisme és una barreja d'esport i aventura, i és veritat, doncs, que quan va néixer l'alpinisme era molt aventura, molt i molt poc esport, o poc esport, i ara és veritat que és molt més esport i menys aventura que abans, però continua tenint evidentment aquest grau d'aventura, que és una barreja d'incertesa i perill, no? Incertesa perquè no saps mai el resultat d'allò que provaràs, i després de perill perquè és una activitat que és evidentment que té un risc, no? Definir l'alpinisme amb una paraula és molt complicat, o amb dues o tres, no? Perquè s'han escrit moltes llibres de literatura sobre l'alpinisme i ningú mai ho ha aconseguit fer amb una sola paraula, no? Jo diria que evidentment l'alpinisme és sobretot una activitat molt humana, per tant, en la qual hi ha una component molt important de passió, certament d'irracionalitat, perquè no és una activitat racional fer muntanyes, efectivament no, racional no ho és gens en absolut, vull dir, és contrari a la naturalesa humana, quasi que podríem dir, però que és un acte profundament humà que recull tres esperits d'allò que és potser més important o més interessant d'un ser humà, no? Que en primer lloc és diria l'atracció per la bellesa. Jo crec que tots els éssers humans evidentment la bellesa a tots ens altera, ens frapa, ens meravella, i per tant d'alguna manera la volem conquerir. La bellesa del paisatge, perquè fem excursions per admirar un lloc bonic. A tots ens entusiasma la naturalesa, fins i tot el més urbanita de tots el poses a Ordesa o davant del Pedraforca, i ostres, i a tothom la corprèn, no? La bellesa. Per tant, hi ha aquesta recerca de la bellesa. Per altra banda, hi ha també aquesta part humana també del repte, no? De voler aconseguir reptes, de per què no, doncs, alguna cosa que és molt difícil intentar aconseguir-la, que està molt lligat a la nostra manera de ser també com humans, de voler millorar, de voler plantejar-nos coses difícils. I finalment, jo crec que també és un acte del motor, jo crec que és del segon motor més important de la humanitat, que és la curiositat. Jo penso que l'alpinisme també és un acte de curiositat, de voler estar en llocs on no ha estat ningú, de voler saber què hi ha allà dalt, de voler tocar aquest tresor, que és el tresor d'allò que és desconegut, no? O que molt pocs coneixen, no? Que és el sant grial de l'alpinisme. Barrejat tot això amb una espècie de, podríem dir, de salsa, que és la que ho lliga tot, que és el segon element més important de la humanitat, que és la passió, no? I l'amor, no? Jo crec que evidentment tot això es fa perquè hi ha una component passional important.
Però els que veniu de lluny, dels anys 80 i 90, deveu estar bastant decepcionats de com està acabant això. Aquestes corrues comercials que hi ha ara a l'Everest amb bombones d'oxigen i tot això, us deu haver decepcionat una mica, no?
Sí, el que passa és que, a veure, jo tampoc vull ser crític, perquè al final és una evolució lògica de com està canviant el món, no? És a dir, el que ens ha portat a que hi hagi tanta gent a l'Everest i a altres muntanyes és la hiperconnectivitat i l'hiperconeixement que hi ha, i l'hiperintercanvi d'informació tan bèstia que hi ha. Avui en dia tothom pot accedir a tot,
i el negoci,
també. Efectivament, sí, però això, no, el negoci ve després, és a dir, el negoci ve quan algú capta que això interessa a molta gent, però primer això ha d'interessar a molta gent i ha de ser molt accessible. Abans anar a l'Everest era una cosa molt inaccessible, vull dir, havies d'enviar una carta a un govern del Nepal que trigava mesos a arribar, et responien al cap de mig any i et deien: a vostè li donem un permís i fa un... per d'aquí 4 anys, 5 anys. I clar, és una cosa molt remota, no només geogràficament sinó també logísticament. Ostres, avui en dia escrius un correu electrònic, et responen al cap d'un minut i et diuen: això val tant i pot venir vostè quan vulgui.
Ha canviat.
L'accessibilitat a les coses ha canviat.
En l'Everest no hi ha un límit de gent, de persones?
No, és il·limitat. Pot anar, si paguen demà passat 10.000 persones per anar a l'Everest, hi van 10.000, és així.
El primer que et diuen per això és el pagui tant i vingui, però pagui tant.
De fet, ara que ho dius, mira, poder hi ha un límit, però no ho sé, ara m'has agafat fora de joc, però jo diria que no hi ha un límit establert. Potser hi ha un límit establert, però m'estranyaria. Al final, més o menys hi ha la mateixa quantitat cada any, de gent a l'Everest, però suposo que el preu, la tarifa, ja marca una certa limitació, no? Però no crec que hi hagi un límit de places. De fet, potser m'equivoco, i és, però jo diria que juraria que no hi és. El límit és simplement el que la gent està disposat a pagar i
en quant a la qüestió aquesta de la neteja i tot el que queda per allà,
ja em preguntava si això m'ha decebut o no, que he anat per tal. Home, és una mica trist que el món canviï el que nosaltres diem a pitjor, és a dir, però bueno, és com inevitable. Canvia pitjor o no canvia pitjor? Bueno, canvia pitjor és fer un judici, molt, molt bèstia, però sí que és veritat que el món avui en dia és menys terra ignota que abans, no? I aquesta, aquí és d'on mor una mica el tema aquest, no? És a dir, abans hi havia llocs que eren molt desconeguts, que no hi havia informació. Si volies informació t'havies de comprar un llibre on hi havia dos fotos i allò és tota la informació que tenies. Jo recordo que l'Anglada em deia: no, per anar a l'Anapurre vam haver d'anar a París a veure el Lionel Terray que ens expliqués. Imagina't, és que és surrealista. Avui tu vols fer qualsevol lloc, entres a YouTube, hi ha 1.000 persones que han penjat un vídeo de com és allò. Per tant, abans d'anar ja ho veus, ja tens informació. Aleshores, hi ha pocs racons al món que realment siguin desconeguts, on un tingui la sensació una mica d'entrar en un lloc ignot, no? D'entrar en un lloc desconegut on no hi ha mapes, on ningú ha estat abans, on hi ha molt poca informació. I al final, una mica, el que és una mica trist és això, però en fi, és l'evolució de les coses. I el cas extrem són les grans icones, no? Com l'Everest, però clar, jo volia més enllà d'aquesta simple observació també fent autocrítica, és a dir, el que està passant a l'Everest és el que passa a Montblanc i el que passa a la Neto, és a dir, són coses que prèviament han passat a casa nostra, per tant, home, criticar l'Everest seria poc coherent si no critiquem abans el que passa a casa nostra, que és el que jo trobo a faltar a vegades, el judici d'alguns alpinistes, no? O d'alguns periodistes, alguna gent, etc, que critiquen molt: home, com passa això a l'Everest, com m'ho deixen fer això al Nepal. Escoltem, el Mont Blanc és un negoci bestial, i bestial des de tots els punts de vista. Preguntar-los a la gent que té hotels a Chamonix i si es queixen de que el Mont Blanc estigui tan massificat o no. Negocis vol dir hotels, i vol dir restaurants, i vol dir supermercats, i vol dir benzineres, i vol dir, etcètera. Gent que manté els telefèrics, una maquinària de fer negoci bestial, no? Per tant, home, jo una de les coses que més critico al ser humà és la falta de coherència, també per entre altres coses, perquè ser molt coherent és difícil, la veritat, eh? Però home, una mica, és a dir, clar, jo quan em trobo gent, alpinistes que viuen a Chamonix, que viuen del negoci al Montblanc, critiquen el que passa a l'Everest, i com aplica-t'ho tu primer a casa teva, no? Sí,
clar.
Per tant, és trist tot plegat una mica, però en fi, és el que hi ha. De totes maneres, segueix havent-hi terreny desconegut per viure una autèntica aventura, si la vols viure. I també al mateix temps penso que no és dolent que la gent vulgui pujar al Montblanc o vulgui pujar a l'Everest, és a dir, també seria per part meva, ho dic perquè hi ha molt alpinista que diu, ah, jo ja ho he fet, ja no hi tornaria a l'Everest perquè ja no és el que era. Escolta'm, té tan dret a anar a l'Everest tu, que ets una estrella de l'alpinisme, com qualsevol persona del món que li fa il·lusió pujar, com t'hi va fer tu.
El que passa és que potser dius, bueno, disfrutaré igual pujant un que no serà l'Everest, que està per allà a la vora i que no m'hi trobaré pràcticament a ningú, i m'estalviaré, doncs, això, fer cues.
Bueno,
no?
Però això de gaudir és molt relatiu. Potser hi ha gent que gaudeix realment pujant a l'Everest perquè li fa molta il·lusió. Simplement sí. Pujar a l'Everest, no li pots negar, pobre. Sí, sí, sí. A mi també me n'ha fet, per tant, no li puc negar als altres el fet de poder anar. No?
En quin moment va sortir el projecte dels 14.800?
Va sortir realment el 2009, després de pujar el Kanchenjunga, que va ser el meu 6è, 8.000, i allà sí que em vaig plantejar, ostres, em porto 6. A més, jo havia coincidit amb bastants alpinistes que havien acabat els 14. De fet, el meu primer 8.000, l'Annapurna, el vaig fer amb el Juanito Yarzábal, que va ser el seu darrer 8.000. Per tant, el 5 vaig coincidir amb el Juanito Yarzábal acabant els 14. Després vaig coincidir amb l'Ivan Vallejo, això ja més tard, el 2007, el d'Olegiri, que també va acabar els 14. El 2008 vaig fer cim amb el Silvio Mondinelli, que també va acabar els 14, per tant vaig dir, ostres...
Tots ells molt més grans que tu.
Sí, i aleshores vaig dir, coi, pues, potser haig de fer com ells també, no?
El 2009... Anaves amb els iaios.
Bueno, eren més grans que jo, iaios no eren, perquè ells tenien 40 anys en aquella època, quan van assolir els 14.800, per tant...
És jove, 40 anys.
42 tenia el Juanito quan va acabar els 14, el Silvio... Si el Silvio era més gran, 50, 51 poder...
Sí, és el que pensava jo, un 50...
El vam entrevistar...
I tants.
I només li vam poder fer una pregunta.
Aquí, al Juanito?
Ah, sí.
Ostres, i això...
Una, dues, màxim, ja.
Sí, sí.
Ah, perquè xerra molt, no? Però jo també avui també em deixo anar, eh?
No, però és important. Però ens va fer gràcia, saps?
Sí, sí.
Bueno, explica'ns, doncs, ara que... ho has acabat, què ha significat per tu haver acabat aquest projecte i de ser el primer català que ho ha aconseguit, no?
A veure, bueno, haver-ho acabat, normalment els éssers humans tenim necessitat, no? Suposo que tenim necessitat de tancar cercles de la nostra vida, no? De necessitat de dir, he començat un projecte i l'he acabat, de no deixar portes obertes. Tots tenim potser la necessitat d'haver fet alguna cosa que ens deixa una mica en pau amb nosaltres mateixos, no? De dir, sigui el que sigui, sigui he fet els meus anys de mestre, els meus anys en el món de la comunicació, tot és lícit, i tot és legítim, no penso que una cosa tingui que estar per sobre de l'altra. I en el meu cas sí que, bueno, vaig acabar els 14, deixa com una mica tranquil amb tu mateix, no? Amb el fet de dir, vaig agafar un camí que era molt difícil, que era molt incert, i finalment ha valgut la pena. En aquest sentit sí que m'he quedat una mica més tranquil, no? És a dir, he fet com la meva obra, no? I allà està, i que podria haver sigut molt més maca, molt més alta... potser més
alta no, més alta no, perquè...
bueno, ara pensava en temes arquitectònics, ja. Gaudí podria haver fet, no, què sé, una família més alta,
pensa,
no?
Que mica en mica van pujant, eh?
Sí,
van creixent, però... l'Himalaya va creixent,
efectivament, o sigui... sí, però bueno, en aquest sentit, doncs, bueno, sí, per mi ha suposat sobretot haver-me quedat tranquil a mi mateix i haver aquesta sensació de dir, podria haver sigut millor, podria haver fet millor, perquè jo sóc molt autocrític, però en fi, al final les deixa les coses com són i aquí estan, i aquest és el meu llegat.
I l'últim dels 14, que ara hauria ser potser més especial,
sí,
no?
Sí, bueno, de fet, fixeu-vos, jo quan vaig venir aquí, venia de provar l'Everest, d'intentar l'Everest, el 2012, i no vaig pujar, perquè vaig haver de rescatar un xerpa, etcètera, i aleshores vaig entendre que tenia que acabar el projecte amb l'Everest, no començar-lo, I vaig decidir deixar l'Everest per l'últim. Penso que era una manera molt maca, doncs, de tancar aquest cercle vital.
I poder més ben preparat encara?
No, era una qüestió de preparació, no, estava preparat de sobres, eh? I era una història de que, bueno, a vegades les històries boniques les has de forçar una mica perquè siguin boniques també, no? I que tinguin un relat, no? I tant que en Camp l'Everest era un relat bonic perquè era la muntanya que sempre havia somiat fer.
Dues preguntes. Quin és el cim que et va costar més dels 14? I no sé com fer aquesta pregunta. Vull dir, i ara què? Vull dir, encara tens ganes de fer, o és com, no sé, com un jugador del Barça que guanya Champions i ja no pot aspirar més i de vegades diuen que està a la teva panxa contenta, però encara tens ganes de fer més coses i molts reptes?
El 8000 que més m'ha costat, primera pregunta, que és més fàcil, doncs segurament el Nanga Parbat, que va ser el penúltim, ha sigut l'expedició més dura a nivell esportiu, a nivell de molts temes, eh? Nanga Parbat, que és la penúltima, 8.126 metres d'alçada, em sembla, no sé quin alçada. No és molt alt, però és el 8.000 amb més desnivell des de Can Base fins al 504.000 metres. A més, vam intentar obrir una ruta nova, ens vam quedar molt a poc de prop del cim, no ho vam poder aconseguir. Després vam descansar uns dies i vam fer una altra ruta. Quasi vaig pujar-hi dos cops seguits, per dir-ho així, eh? A més, amb molt compromís, tres alpinistes sols, amb tota la muntanya, sense gent, evidentment, sols, totalment sols, per tant, una ascensió d'aquestes autèntiques, no? I després de fer això, què fas? Bé, és molt curiós perquè conec molts esportistes, el Puyol, coincidit amb ell, cap, tothom deixa l'esport que practiques, molt curiós, gairebé tothom, eh? En canvi, els alpinistes som els únics que continuem fent-ho. És bastant curiós. Jo, se'm pregunta molt, bueno, ho has deixat? O, no? Jo tota la vida faré muntanya, tota. Jo aquesta setmana passada vaig estar escalant i la setmana passada vaig estar guiant, vull dir que és el meu hobby, és la meva feina i també és el meu hobby, vull dir que ho faig quan treballo i ho faig quan descanso.
O sigui que pots disfrutar tant fent un 8.000 com pujar una escala, una paret aquí,
sí,
mateix,
sí, absolutament.
O fer una excursió.
El joc és, sí, tot el terreny és divertit i és maco i és apassionant. La pregunta seria si deixes l'alpinisme com una activitat professional, que és una altra pregunta, eh? Aleshores, bueno, en aquest sentit sí que he deixat, sí que l'alpinisme ha deixat de ser una activitat professional per mi, en el sentit de dir, no tinc un objectiu patrocinat del qual si el faig en viuré directament, val? Amb això estic parat. Sí que tinc alguna cosa que m'agradaria fer encara, però de moment estic com parat. Però muntanya faig cada dia, cada cap de setmana, sempre que puc, i esquí de muntanya la setmana passada. També és veritat que treballo de guia d'alta muntanya també, i que per tant doncs això fa que estigui molt actiu, no? I que hi estigui sempre, però m'encanta. Jo qualsevol excusa per anar per allà m'agrada. No és l'única passió que tinc a la vida, però sí que és una passió important, sobretot més lligada al gaudir d'espais naturals, no? I de fer coses en terra salvatge, que dic jo.
La teva activitat professional és fer de guia o tens algun altre, et dediques a algun altre?
Ara soc guia d'alta muntanya, ara també dono conferències per a empreses, treballo amb events corporatius per a empreses, i faig coses en aquest sentit també. Ara he estat fent un documental també sobre els 14, que espero que es vegi aviat, i dono conferències per clubs de muntanya també, per associacions, per escoles també, de nens, i vist això ara mateix, sí. Principalment d'aquestes dues activitats, sí.
Continua sent soci del SEC?
Sí.
O més a més potser ho ets d'algun...
De la Unió Escursista de Vic, de Vic, des que vaig anar a viure a Vic també m'ho vaig fer, però del SEC és que, en fi...
Home, si te'n vols fer de Sant Feliu també, vull dir, també t'hi volem, ja, Sant Feliu.
Anem ficant-li centres, ja, no ve d'un... No, però sí, del SEC, perquè, clar, és el meu club de tota la vida, no sé, hauria passat una cosa molt grossa per deixar-ho de ser, no?
Amb aquests 14.000 que has fet, n'hi deu haver hagut algun que l'has fet més d'una... o has intentat més d'una vegada. Quin és el que has intentat més vegades i el que t'ha sortit més amb menys intents?
A veure, n'hi ha... N'hi ha... Ostres, ara no sé quan recordo quants he repetit, però dels 14... que els hagi fet a la primera deuen ser uns 6 o 7, la meitat. Els altres he hagut d'anar-hi diverses vegades, i el que més ha sigut l'Everest.
El que més és l'Everest.
Sí.
Quantes vegades?
Després, a la setena vegada el vaig ser. Sí. El McCallum va costar 5 cops, que és el segon que m'ha costat més. Jo sempre dic a les conferències, no?, que m'ha costat 31 intents fer els 14. Per tant, que en 17 ocasions no he fet 5.
Déu-n'hi-do, per això, Déu-n'hi-do.
Per tant, són moltes, molts intents que frustrats, que són molts, he dit.
Sí, bueno, però...
S'ha sabut de tirar enrere.
Perseverància, perseverància sempre.
Sempre has anat acompanyat o has fet alguna vegada en solitari algun dels...
A veure, el que si he anat és sol. A fer un 8.000, però sabent que em trobaria gent allà.
Ja.
És a dir, avui en dia, hosti, és molt difícil anar a fer un 8.000 i que estiguis sol en un 8.000. Hauries d'anar-hi l'hivern... o fora, molt fora de temporada, però si vas en temporada habitual, ostres,
però si no és, no és aconsellable anar-hi sol.
Depèn del que busquis. Si tu busques trobar-te tu mateix i viure una història molt autèntica, és molt aconsellable anar-hi sol. Això d'aconsellable és molt relatiu, eh?
Sí, sí.
A nivell, evidentment, de perill, no. Està clar que no.
Que passa però... quan estàs al camp base, quan hi ha una finestra per pujar, puja tothom aquell dia.
Clar, aleshores s'ajunten tots.
S'ajunten
tots. Què passa? Jo no estic, com és que hi ha tantes cues el dia de l'Everest? I que hi ha tanta gent, no?
Però hi ha una finestra de bon temps.
Puja sí. Molta més gent a Montblanc i l'Anet, on tot l'estiu pugen 30.000 vegades més. El que passa que, com sempre fa bo, a l'estiu a l'Anet pues, es reparteixen amb 60-70 dies. A l'Everest fa bo 2 dies. Llavors, tots els que hi ha allà s'ajunten.
Ja, sí.
I per això aquestes cues.
I el fet d'haver d'abandonar frustra molt, això? O algú dius...
Sí, no, sí, frustra, sí, home, perquè és un esforç molt gran, tot anar-hi, tot el que et jugues... sí, és frustrant. No, t'enganyaria si digués que no. El que passa és que aprens també d'alguna manera conviure amb la frustració, no? I saber acceptar-la. Primers cops t'afecta més i després pues, ho veus...
Bueno, com i algunes, com... algunes vegades haurà sigut abandono perquè si no m'hi quedo. És possible, vaja, o...
Sí.
Si fa mal temps i això, clar.
Sí. Bueno, sí, és perquè tu no ho veus clar. No ho veus clar, és perquè intueixes que allò pot acabar malament. Dit d'una altra manera que m'hi quedo. Dit de manera més extrema seria això.
Has tingut algun moment allò fotut en alguna circumstància?
Bueno, sí, però no perquè l'hagi... Sí, però no perquè jo hagi estat a punt de morir o a punt d'alguna cosa, sinó simplement perquè, bueno, de petits accidents de companys, no? Aleshores, situacions fotudes, sí, per la mort de companys, sí. No situacions fotudes en el sentit de dir estic en un carrer sense sortida i no me'n sortiré. Això no he arribat mai a aquest extrem.
Bé, ha sigut molt interessant, però ens queden uns minuts que el Pep ens explicarà el temps.
Molt bé.
O sigui que el que hem de fer és agrair-te la teva presència aquí.
El temps meteorològic?
Sí.
Escolta'm, estiguem atents, doncs.
Gràcies, Ferran.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ferran.
I falten 2 minuts per acabar el programa, els dediquem a l'espai del temps. Avui només 2 minuts perquè serà molt ràpid i és que hi ha molt poques coses a dir. Fa molts dies, de fet tot el Nadal, ha estat dominat per l'anticicló. Suposo que ho heu notat, no? Anticicló, gairebé...
No s'anuncia un canvi per divendres o dissabte.
Bueno, però jo no veig gaire aquest canvi, no veig gaire. Els últims mapes se'n va bastant. Anticicló, i això què vol dir? Matins freds, no molt, però sí que mica en mica el fred ha anat introduint al nostre país, i dies agradables, les nits fredes i agradables, i molt de sol, menys a les zones amb boira, que hi ha hagut moltes boires. I l'altre dia vaig anar per Palau i això, vaig veure molta boira a Palau, feia molts anys que no veia tanta boira a Palau. Abans hi havia molta. Però ara fa anys que no n'hi havia tanta.
Perquè abans tot estava conreuat,
sí,
i ara tot són
pobicons camps.
I ara són pobicons industrials.
A Vic n'hi ha boira? No?
A
Lleida sí, encara.
A Lleida sí.
A Lleida, quan s'hi posa, no marxa fins a migdia.
Però aquí a Mollà també m'ha dit que Déu-n'hi-do aquests dies. A Mollà, Calders...
O no marxa.
I el temps aquesta setmana, ja ha passat el Nadal, ja l'hem oblidat quasi tots, com deia abans, també està dominat per l'anticicló. L'anticicló sí que no ha oblidat el Nadal i no ha oblidat que està aquí amb nosaltres. Només es va tallar divendres, que vam tenir uns 15 litres, que van anar molt bé aquests 15 litres, però demà dimecres i dijous tindrem un temps calcat, nit fredes 0, menys 1 graus, dies amb molt de sol i màximes bastants agradables de 12 a 14 graus de temperatura. I fins aquí l'Espai del Temps i fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem la setmana vinent. Gràcies a tothom, moltes gràcies Ferran, fins aviat. Adéu.
Bona nit.
Al 100%